graus i a final de la setmana es podria arribar als 31. És tot, més notícies demà a l'informatiu matí a partir de les 7. Bona nit.
Més informació a ib3notícies.com.
Amb tu. Gràcies.
Hola, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'aire. Resulta sorprenent escoltar un home de lletres com Llorenç Capellà explicar que va ser un estudiant bastant pèssim. Un al·lot tudat que s'escapava d'escola per anar als toros i que no va ser fins ja de més gran que va trobar la seva vocació, encalçar històries. Ho ha fet en tot format, novel·la, assaig, poesia, teatre i sobretot periodisme. Tot i que sempre li ha fet cosa dir que ell era això, un periodista. Fill d'un mestre que mai va poder exercir per haver estat tinent de l'exèrcit republicà, nascut a Montuïri i emigrat a Palma, en una edat en què qualsevol també hagués preferit la llibertat del camp al tragí dels carrers de ciutat, Llorenç Capellà és un dels personatges més singulars de les nostres lletres. Algú així no podia viure enlloc més que en el terreno. Estau escoltant aire a IB3 Ràdio. Us parla Joan Cabot. Començam. I ho feim a l'estudi de Llorenç Capellà, amb vistes al jardí de casa seva. No molt lluny d'on va viure amb els seus pares quan es va instal·lar per primer cop a Palma. Primer de tot, les feines fetes. Nom complet, data i lloc de naixement.
Llorenç Capellà Fornés, 21 d'abril de 1946 a Montuïri. El dia de Pasco. El meu pare s'hagués volgut dedicar a l'ensenyança. Va fer magisteri, era amic de l'inspector Leal, que després el fusillaren el 36, i una manera o l'altra anava encaminat cap, no ho sé, però a mantenir-se dins del magisteri, dins l'ensenyança. Però clar, quan va venir la Guerra Civil, ell es trobava a Barcelona, no es trobava a Palma, però va per fugir a Barcelona, via Menorca, i allà va entrar a l'Escola Popular de Guerra per consell de mateix companys, els quals coneixia a través de l'Oliver Almanja i aquesta gent d'aquí, veritat. De l'Escola de Guerra va sortir en seu grau de tinent i l'enviaren al front de Madrid. I va fer tota la guerra al front de Madrid. Després va passar a la presó, veritat, i quan va sortir en llibertat vigilada, de fet, va morir l'any 54 en llibertat vigilada, li prohibirien de dir que et saps ensenyament. Aleshores, què va fer? Va fer la quàpora. Va viure de sa manera, fent una feina d'avui, una feina demà, fins que després, crec que va ser l'any 51, sí que li donaran plaça a un col·legi privat, Sant Lluís Gonzaga, i va per exercir de mestre aquí, però no la seva plaça de mestre estatal, diríem. Era un idealista, bé, aquí el veuràs retratat, si ho veus. Era un idealista i, naturalment, gent violent, d'altra banda, però sí que creia en les seves idees i el sedua fins a l'extrem, drets en voluntari, la guerra, i forma part del darrer exèrcit català que han tingut, perquè fins al 38 l'escola de guerra de Barcelona era l'exèrcit de Catalunya. Després del 38 el van absorbir i va ser l'exèrcit espanyol. És igual, va lluitar tant a Madrid com a Bonfos per allò que en deien les llibertats i per allò que era la república. Ell va quedar assenyalat a mon pare en el sentit que no podia sortir a Montuïri. El balde de Montuïri era son pare d'en Joan Miralles, el filòleg. I quan demanaren per deixar-lo en llibertat vigilada, que devia ser el 43-44, el Gaudí s'hi va negar que tornés al poble. I, en canvi, Joan Miralles, també només Joan Miralles, que no crec que el conegués de res, devia conèixer la família de mon mare, però va dir tot d'una que anés a Montuïri. Clar, va poder anar a Montuïri, però sense però sortir del poble. És a dir, que assenyalats, evidentment, que estàvem... No podia sortir del poble sense el permís de caporal de la Guàrdia Civil i crec que també del rector. O sigui, és a dir, per venir a Palma havia de fer això. T'he dit la veritat, és a dir, ni el caporal ni el rector li posaven mai pegues, és a dir, li firmaven un paperet i podia sortir. Ara, clar, sortia el mínim. Mon pare era una persona extraordinària. Això és les paraules que he dit, una persona alegre, dinàmica, intel·ligent. La va conèixer, bé, mon mare era de Montuïri i ell era del Gaudí, del que fan els al·lots de primera joventut, de veritat, que es coneixen d'aquesta manera, però bé, s'adugueren beníssim des del primer moment i possiblement s'haguessin casat, perquè la gent se casava, de veritat, que s'estimava o que volia compartir la vida, s'haguessin casat molt abans, però clar, el 36 ell va tenir tota aquesta aventura de la Guerra Civil i de la presó i totes aquestes històries, i mon mare ho va esperar. És a dir, hi havia cartes que hi havia l'idea que no l'esperés perquè, clar, no sabia quan tornaria, ni sabria si el fosia dient, les coses com són. Però ell el va esperar, no sols el va esperar, sinó que va ser el seu principal, el seu primer suport econòmic i alimentari mentre va estar a la presó. Si vols, ja que no em puc moure.
No, perdó, si te vols moure, no. Ho podem arreglar ràpid.
Just un segon.
Mira.
Com és això que m'has parlat? Aquesta fotografia se va fer a Barcelona, abans d'encenes, però... La va enviar per la Creu Roja. Si vuelvo, será para volver a ser lo que fui. No, mi obra pasada era buena. Si no vuelvo, a vosotros os toca hacer que mi muerte no sea estéril. Això diu perfectament el tipus de gent que era. Sí.
Espera.
Perdona.
No et preocupis, amo. Ha valgut la pena. Clar, tu el vas conèixer... Va morir...
Va morir el 54 i jo som del 46, tenia 7-8 anys, però... Bé, record que em pot tenir idees extraordinàries, d'un home que sempre el tenia al costat, d'un home que no jugava amb mi, m'observava jugar. Li agradava molt voler-me jugar. Un home que sempre, tant a mi com a la meva germana, ens va tractar amb una estima i amb una voluntat d'estar en altres extraordinàries. El record que tinc que he estat un privilegiat amb això, tant de pare com de mare. I que m'ha demanat això, clar, mon pare s'ha morir aquell temps, el 54, ja t'he dit que ell s'ha morir en llibertat vigilada, no hi havia assegurança de cap tipus. Mo mare havia fet les feines de mestressa de casa, com era propi també d'aquell temps, i se va quedar sense res. No va tenir ajudes per treure molts per endavant, més que els seus braços. I va fer feina a la desesperada per treure molts endavant. I tot i això, mai puc dir que li vés una mala paraula, que no li vés un somriure i unes ganes d'animar molts, d'estimar molts, de fer molt sabre que el món no s'acaba, que la tirem per endavant. I això, bé, és un tresor.
Com recordes tu els teus primers anys d'infància en aquell Montuïri?
No els puc recordar malament, perquè, ja et dic, com que l'entorn familiar era tan positiu, era feliç, a dir, en el que pugui ser l'infància. Ara bé, me'n donava compte de tot. Me'n donava compte perfectament. Hi ha detalls que no s'obliden mai, que no és... que les te facin veure, sinó que els sabous, perquè ets un infant i vas pels carrers, els infants estaven pels carrers aquell temps. D'acord? Per exemple, quan arribava el dia del morts, vaig aprendre a distingir perfectament, i jo t'ho dic, que hi tens a Montoya, jo però hi tens 5 anys o 6, les viudes d'assassinat de guerra civil de les altres viudes. És a dir, els tipus de vestit, els tipus de derrota moral que duen damunt el cos, era mil vegades, no era just el dolor que duen, sinó que era aquesta derrota moral, aquesta humillació terrible de saber que havien enviudat per circumstàncies de guerra. De guerra no, de repressió.
Vas anar a escola, suposa, allà.
Vaig anar allà, vaig tenir un punt de rebel·lia que tampoc no sé, és a dir, no conscient, però inconscientament sí. Al pati, quan vinc d'entrar a l'escola, mos fèiem formar en files, com si fossin soldats, de veritat, i cantar es crea el sol. Mai vaig obrir la boca. Perquè, inconscientament sí, que sentia jo que mon pare no era dels seus, perquè si no, no pot ser. I un dia em cridaven l'atenció i li diguen a mon pare. I mon pare va fer així, va moure les espaldes, com que diria que em poden fer, i ja no me diguin res més. Però mai vaig cantar Escarà el sol, va ser una rebel·lia, que després vaig dur més endavant aquestes coses petites que no serveixen per res, però que te satisfà, no? Jo què sé. Per exemple, quan vaig jurar bandera, no vaig besar la bandera, ben alerta, besa-la. Són coses que no tenen importància.
Com era Montuïri per un nen de 5 anys?
Era alegre, perquè per un nen de 5 anys el sol fet de sortir sol ja és alegria, la veritat. Després, quan ho vas pensant, dius, però quines coses? Per exemple, els infants, amb tota la alegria del món, el que volien tenir era una espasa. Quina diferència és el d'ara, la veritat. Anàvem a fuster i mos aferrava dues fustes i ja teníem una espasa. Però jugàvem a guerra. N'hi havia qualcun, recordo ara un, que no hi ha Jaume perfectament, una magnífica persona, que es conec que son pare s'havia creat el casc de soldat i venia jugant el casc i que ell ja tenia una certa categoria més que els altres. Bé, però jugàvem a fusillar amb mos. Això era el màxim. Ara te'n fusillem a tu. És terrible. Aquests infants de 5 anys, jo t'ho dic, era un món que veig alegre perquè sortia el sol, però que realment era dur i difícil amb aquestes sensacions. Però sí, ja t'ho dic, sortia el sol, vaig estar molt els primers anys per fora vila, anaven els padrins, eren persones de molt de caràcter, meravellosos, i vaig tenir un amic extraordinari, que va ser un ase. Un altre que, clar, quan anàvem a l'estròs, a fora vila, el desfermàvem perquè havíem passat tot el dia allà, hi havia una caseta i dinàvem i tot això. I jo me n'anava amb ell a jugar. I jo, saps, li podia fer qualsevol cosa perquè anàvem plegats per tot. De tal manera, quan van venir a viure a Palma, jo estava molt trist. Trist, supos, per moltes coses, entre altres, de no veure aquell campi obert, que és un poble, que és meravellós, això. Perquè m'anava amb la meva germana i una cosina, m'anàvem a les 9 de matí a caminar, i arribàvem, i mos paràvem una caseta, perquè aquell temps hi havia la gent, era fora vila, i que feien ninets, i mos donava aigua, madona, i això, i era molt, molt, molt vital, aquesta ciutat. Bé, jo estava molt trist. I, clar, mon pare i mon mare se preocuparen que estava trist. I un dia, me'n recordo, al carrer de Sant Miquel, un pare que m'ho passava, em diu, però, ninet, què tens? On m'has de dir? Què te passa? I li dic, enyorfada. Enyorava sasa, jo. I em diu, tot d'una, diu, menys anem a Montuïri i veurà sasa. I em diu, que era a Montuïri i veurà sasa. Però, clar, és aquestes històries que vas recordant.
Com és que se va traslladar a Palma sa família per sa feina de ton pare?
Per sa feina de mon pare. És a dir, mon pare és que no tenia feina, feia qualque cosa feineta que li donaven, etcètera, etcètera. Teníem el suport dels pares de mon mare, que eren pagesos benestants i ens ajudaven bastant. Però, clar, ell ja havia, mon pare ja havia estrenat un parell d'obres teatrals amb molt d'èxit, i hi havia a Mallorca, havia vengut a viure a Mallorca per treballar en Don Francesc de Borja Moll, Manuel Sánchez Guarner. Manuel Sánchez Guarner havia estat un dels seus grans amics a l'esfront de Madrid. I, clar, el primer que va fer quan va venir a Mallorca va ser demanar per ell, i venir amb tu i dir, bueno, i va ser el primer que el va animar a fer teatre, havia estat abans, i després a cercar-li una feina perquè pogués escriure amb més tranquil·litat i que se correspongués més a el que ell sabia fer, perquè mon pare en ses mans era tan torpe com jo, ja no sé canviar ni un plom. I aleshores, a través de Sánchez Guarner, i supos que va moure, no sé si va moure en Moya, no sé què digui, moure en Sánchez Guarner, va aconseguir trobar-li aquesta feina.
Aquí és on, d'alguna manera, tu ja comences a situar-te un món que serà esteu.
Sí, a partir del qual aniré veient l'altre món, veritat. Però, de totes maneres, jo, la meva referència intel·lectual, les mínimes, es llegir un conte, això sí, es veure que nostre Sánchez Guarner veient conyac, per exemple, i cantant a la terrassa de Canostra, coses d'aquestes sí que és un rosa intel·lectual que després valores. Però inicialment no valores. Ara, la meva trobada en tot aquest món polític, intel·lectual, social, o amb aquest rerefons que hi ha darrere les cortines, veritat, se produeix ja quan no tenc mon pare. Tenc mon mare i tenc les carpetes de mon pare. Però són coses que ja vaig cercant jo tot sol i sobretot dins un món, com tu has dit aquí del terreno, que és totalment canviant. És a dir, als anys 60 i tants se produeix el primer gran boom turístic, el 63-64. I és aquesta barriada, per exemple, que era mitja obrera i mitja classes mitges, estrangers n'hi havia pocs, encara els 59, 50, 60, 61. Però quan es produeix el primer bon turístic, 62-63, el terreno canvia totalment. És a dir, l'agència immobiliària, el que està passant ara, volen comprar les cases, treuen la gent de fora. És a dir, famílies que tal volta, com en els pobles mateix, perquè això era un poble, pares i fills havien viscut a la mateixa casa i ho sabien llogada i ho sabien deixada. Bé, aleshores se presentava un senyor, d'incertes, com ara, però pitjor, i els deies, en tres mesos van anar d'aquí, perquè vendrem aquesta casa per fer una pensió o per causa d'això. Ai, però hi van anar? Van anar al carrer. Jo vaig treure gent al carrer. Gent beta, gent major, la vista que li treien els mobles al carrer, sense que ningú, que la gent, els veïns, miraven, sense que poguessin dir res, perquè al costat hi havia la Guàrdia Civil. És a dir, quan ara veig que diuen els que mos despersonalitzen Palma, els que mos treuen de fora, estic amb aquesta gent, naturalment, perquè l'he viscut, però dic, és que no veure el que era això, perquè ara se reuneix la gent davant la porta de la persona que vol treure de fora i resisteixen, i el banc torna darrere i l'Ajuntament els cerca una casa, una barbaritat, perquè tenen dret a un habitatge, veritat, però està passant així. No, en aquell moment no, agafaven els trastos i era el carrer, i no protestasses perquè la Guàrdia Civil t'endua. Aquí va ser el meu començament, que vaig començar a unir literatura amb visió de les coses, amb veure el món. No vaig estudiar perquè era un rebel absolut. No serveix per res. No tenc estudis de res. És a dir, les vegades que m'hem penedit pensant en ma mare, en el que feia, les fars, ni te'n vas a escola. Jo no m'anava a escola. La idea que m'anava a escola. M'anava per el Castell de Bellbé. Somiava. Volia fer moltes coses i a vegades vaig jugar a futbol, però me cansava i ho vaig deixar. Quan havia de passar a juvenil, que m'anaven a fitxar, vaig dir, no, no m'interessa. Jo vaig dir, ja m'atreves a la literatura. M'atreien els toros. Era una cosa que havia viscut des d'infant. Una de les coses, quan tu m'has demanat del poble, una de les coses que donava un color era que l'Ajuntament, llavors la porta d'Ajuntament, que no és que actualment, era una casa vella, cada dijous, sense estiu, duen un cartell, tipus això, i el penjaven. Me'n recordo d'aquests colors. Aquests colors eren una meravella tan grossa, és a dir, feia sol, hi havia l'olor de fruita i hi havia colors. I naturalment em va començar a interessar també tot aquest món. Bé, quan em dius això d'estudiar, m'escapava. Això és la meva vida. Fins que després em vaig anar centrant i clar, jo mateix, res, deia, mireu, jo em munyim en les mans. que era una cosa impensable, la veritat.
Hi havia un entorn procliu a la cultura a casa teva?
Sí, sempre, evidentment. Mon pare era un home de lletres, no era un intel·lectual, diríem, per entendre-me, entre cometes, quan va començar la guerra, perquè era una persona jove que estava amb aprenentatge, però que meva sempre hi dava llibres i revistes. S'interessava molt, i encara me'n queden molts exemplars, estic parlant de llibres que tenia davant de la guerra, la veritat, per les qüestions socials. De llibres de temàtica social i d'obrerisme, això tenia moltíssims. Però me'n record, digués, mira que jo devia tenir 4 anys, era una nareta petita, veritat. Me'n record quan hi vivava la caiguda aquí de... Bé, la majoria eren comunistes, però... que del Partit Comunista. Però hi vivava una caiguda d'opositors a l'esfranquisme molt grossa. Mon pare no estava ficat, però l'advertiren que podíem venir a fer-li qualque revisió a la casa i que se desfés de tot tipus de material. A llibres, o a part de llibres, no sé on va anar. Ara me'n record que una tia meva era Escorral, que feien una gran fogatera, i ja hi tiraven material, llibres i revistes i tot, i ho cremaren, perquè... era material prohibit i hagués pogut tornar a la presó. Perquè, de fet, el mullar al final del 43, d'Alcalá de Henares, i al final del 44, al principi del 45, el tornaren a detenir. Sense donar-li cap explicació, jo tancava en illetes. Ja estava casat, ja tenia la meva germana. I va estar illetes de més mig any tancat, i no hi donaven cap explicació. Després el mullaren. Jo he sabut, no, he comprovat, després, ja quan jo ja era adult, veritat, que l'acusació era que l'acusaven de desertor. És a dir, perquè quan cridaren a la seva quinta fila aquí, no s'hi va presentar, home, quan s'havia de presentar eres el front de Madrid. Entre l'altre, a més. Bé, i supos que van... si va ser causa, i el Moyan sense dir res. Però, clar, era un estat d'incertesa constant, perquè, clar, una persona que ha estat condemnada, que ha vist tot el que ha vist, i que de cop ven entre tant que nilletes, sabent el que passava billetes, i te tenen ja sense dir res, una grapada de mesos, dona molta inseguretat.
Ta mare no va patir cap mena de represàlia.
Ma mare no va patir cap mena de represàlia. Va patir la represàlia de ser una dona que es va quedar amb dos infants i va haver de tirar endavant. De totes maneres, si va patir, que no ho sé, qualque mena de menyspreu o cosa d'això, és allò que no m'hagués dit mai, ella. Perquè insisteix que el seu missatge sempre és un somriure i un tirar per endavant i no us preocupeu. Li preocupava que, per exemple, jo me ficàs en política o opinar, que ja escrivia de moltes diaris, veritat, i bé, i li feia una mica de por, però tampoc mai me va dir que no ho fes. Però s'escrofava una miqueta perquè coneixia de què anava la cosa.
Mm. Era Llorenç Capellà, escriptor i home de lletres, nascut el 1946 a Montuïri. En uns segons continuem amb la seva història, abans, però, feim una breu pausa. Estau escoltant Aire, a IB3, en ràdio, tot d'una torna.
Ràdio és patrimoni. En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments. S'asseca la nostra activitat econòmica. S'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears. Vols conèixer les històries més fascinants vinculades als establiments comercials de les illes? Els canvis generacionals i socials? Les anècdotes més sorprenents? En definitiva, la vida a través del comerç. Si és així, tens una cita obligada a IB3 Ràdio amb Emblemàtics, dissabte, a les 10 del vespre, amb Toni Treveria.
Allà on hi ha una conferència, una exposició, un de nou polític, hi ets i ho vius intensament.
A Connexió Local vos explicam de què parlen a les ràdios de proximitat. Coneixem els seus programes i escoltam les seves veus.
Està el Cudi Ràdio, és estar, jo li dic, el cor de la ciutat.
Un programa d'IB3 Ràdio elaborat amb la col·laboració de les emissores municipals de les Illes Balears.
I el Cudi Ràdio és com si fos ca nostra, és ca nostra. L'estim moltíssim.
Connexió Local amb Magda Cortés, diumenge a les 9 del vespre.
Hola a tots, jo sóc na Regina Cortés i això és No Venim amb Manual, el programa per nens, joves i famílies d'IB3 Ràdio. Hem après molt, però volem aprendre una mica més. Què vols sembla si aprenem jugant en un concurs?
Comença per ser... Ah, sandàlia típica menorquina.
Aubarca.
Molt bé.
Dolç típic de les Pitiuses que es prepara amb formatge fresc.
No.
Molt bé.
Ésser en cames curtes i robustes paregut a una cabra que va habitar a Mallorca.
Miotragus.
Molt bé.
Uau.
No venim amb Manual, amb Regina Cortés. A IB3 Ràdio, dissabte a migdia. De dilluns a divendres a les 9.
I un dijous més arriba el moment de passar a consulta amb el nostre manescal Manu Ruiz.
Marta Garau et posa al dia.
Com en el cas de tumans, quan arribes a primavera també arriben ses al·lèrgies.
Són més comunes a la depressió
alimentària. Els animals, sí, que picava de mantenir.
El dia.
Un border collie.
Té el nom Teix i té 6 mesos i s'ha perdut a la zona de Porto el Sacabaneta.
I IB3 Ràdio.
I d'avui, i gràcies a aquest programa, podem dir que hem trobat en Teix.
Bravo!
Propietaris, propietaris de cans, mossos i lloros de Balears. Aquí és el vostre espai.
El dia, amb Marta Grau i Jaume Noguera.
Som en Joan Cabot i això és Aire, i avui estem escoltant el testimoni de Llorenç Capellà, escriptor de tot, de novel·la, de teatre, de poesia, assaig i sobretot articles periodístics. En tot cas, un home d'una producció literària increïble, si es té en compte que, com explicava fa uns segons, ell mai va ser ni un bon estudiant ni va demostrar al manco de petit cap mena d'inclinació d'encaminar-se de cap a un treball intel·lectual.
Com te vas transformar en el Llorenç Capellà i et referit?
Ja no sé com vaig transformar. Ja dic, va ser molt tira-tira. Sempre he estat somiador. El que passa és que si un moment també vaig entendre que els somnis i la realitat han de conviure. Han de conviure i perquè per siguin capaços de donar-te una visió exacta, o diferent, o nova de les coses. És a dir, jo crec que l'escriptor ha de fugir de relat pla. És a dir, si jo te conto, tu estàs segut aquí i ara encens una cigarreta i llavors veus una copa de vi, Això no importa ho digui. Jo el que, diguent això, he de dir que darrere tu o de dins tu hi ha una altra visió de les coses. És a dir, escriure novel·les, sobretot, o teatre, que també he escrit, per això significa obrir cortines, obrir portes d'aquells espais que estan a un clar, oscur, veritat, però que necessiten voler saber comprendre la realitat total de les coses. Ja vaig començar a escriure, no ho sé, molt en soledat, supòs. Crec que soledat... En soledat no. Ser solitari, que és molt diferent. Ser solitari ha fet molta part de mi i de donar voltes a les coses, però sempre de cercar aquest que hi ha darrere jo. Com puc dir el que veig, però interioritzant tot això que veig. És a dir, una cosa que m'interessava molt d'infant i que hi jugava per fora vila, era quan podia anar tot sol en sasa, veritat, era aquestes finestres que hi havia de paers a les casetes de dalt, i en el paer per tirar el pa per avall, hi havia finestrons, veritat. Normalment estaven mig esbocats o mig oberts sempre. I d'aleshores cercava angles per veure l'ombra interior d'aquell dia. I a partir d'aquella ombra, de qui deu va aquí dins, o què ha hagut, o hi deu dormir un poc les vespres, no per qüestió de por, per exemple, no, simplement, i si hi ha un poc les, que deu pensar, bé, això un poc en 5 o 6 anys, molt bé, ho sentia, l'interioritzava, aquestes històries. I després del que vaig fer en la novel·la, i que encara continuï fent, és a dir, jo toco aquest moble, però per què el toc? Què ha dit mi que me fa tocar aquest moble? I traslladat això, que tindria molt poca importància saber per què toca el moble, el pensament d'aquesta persona que toca el moble, la veritat, sí que ja és molt més interessant. És a dir, una cosa és el discurs social que fem, el discurs de convivència, i l'altre és realment allò que pensam i que interioritzam. I aquí és on vaig començar a escriure. És a dir, la memòria, de més, fa part importantíssima de tot procés, crec, no sol meu, de qualsevol escriptor, en el sentit de que tampoc ha de ser recuperar-lo i transcriure-lo, sinó que nosaltres som memòria. És a dir, si jo he crescut d'una manera, si tu has crescut d'una manera determinada, no és perquè tu estiguis tot sol, és perquè hi ha una memòria familiar, una memòria col·lectiva, de poble, de societat, de l'arribada del rei en Jaume, si te'n vols. És a dir, tot allò que és mort de les persones, no és cert. És a dir, se mor el cos, però la memòria individual, la memòria col·lectiva, la memòria dels sentiments, de la por, de la riaia. Però no estic parlant de que recordis tu, sinó de que has assumit a dins el teu estat d'ànim, veritat. És aquest conjunt que ens està formant i que crec que els escriptors ens va molt bé recuperar, perquè Don Joan, que era apotecari i tenia un cavall, no me diu res. Ho puc saber pel veïnat que passa. Ara, perquè era apotecari i tenia un cavall, això sí que és més important.
Quines lectures et varen marcar?
Jo crec que com molta gent de la meva generació i de l'anterior, ara parlem de la generació mallorquina, veritat, va ser la generació espanyola el 27. Els poetes del 27, Lorca, Machado, Hernández, tots aquests van ser els primers. Ara a mi també vaig tenir una gran sort, que als principis del turisme, a la carretera Joan Miró, hi havia una pensió que se deia La Torre. I el propietari de tot l'hora era Toni Pasqual, no era un home jove, i tenia, vés a saber, perquè tenia dins l'hotel, dins la pensioneta, tenia una llibreria de més 200 volums, i eren els Goncourt i els Pulitzer, forrats en pell, quedaven molt guapos. I un dia li vaig dir... home de l'ur que el se mirava i em va dir, vol que l'estat així? I bé, i vaig llegir tots els Gongulls i tots els Pulitzer quan tenia 14 anys, de veritat, gràcies a aquest senyor. Això també em va marcar molt. És a dir, me va obrir, però llegir Solà, per exemple, no m'ho imaginava, va obrir ulls d'una manera terrible. I ja t'he dit que sí, nació el 27. Naturalment, els poetes catalans, perquè en un moment era difícil reverir, després hi arribaves, i bé, però ja tenies un punt de partida. Me va interessar de bon principi Rodoreda, veritat, que ja començava a publicar, me va interessar Salvat Passeig, Rocío Porcel, que va haver de comprar d'amagat, perquè Rocío Porcel estava prohibit, i bé, i per quart, etc.
També formes part d'aquella generació d'escriptors en llengua catalana que van haver d'aprendre la llengua d'aquella manera.
D'aquella manera.
Que no la
vareu aprendre a les escoles. No, que va. Les escoles, ni pensarò. L'aprenguem d'aquella manera. I l'aprenguem, en el meu cas concret, però també podria parlar d'altres perquè sé que molts companys acudien. En el suport de Josep Maria i en part. I en el meu cas concret, de la meva dona, és filòloga. Va ser de la primera generació de filologia catalana que va sortir a Barcelona. I bé, naturalment, amb la seva ajuda, impecable. Però clar, vàrem haver de recuperar les paraules. I és una cosa molt important, perquè les paraules, perdonem, els la teníem. És a dir, el llenguatge que possiblement jo tenia als 15 anys era molt més important o més enriquidor que el que tenc actualment. Perquè tot el llenguatge que els contactes, sobretot amb Montuïri, me permetien tenir. Però, clar, mos faltava la part escrita, i aquesta part escrita sí. I després que, d'una manera o l'altra, hi havia un divorci no volgut amb allò que podria ser la generació a l'escola mallorquina. És a dir, hi havia hagut un vot generacional massa fort entre el que podien ser els poetes, els escriptors de preguerra i els de la meva generació, que era dels anys 30. Clar, al mig hi havia hagut la generació dels 50, de Vidal Alcover, de Peyton Park, de Bartomeu Fiol, etc etc. Però, clar, ells eren tan generosos que ens volien fer enganxar en el que era l'anterior, en l'escola mallorquina. I aquí, clar, uns al·lots de 20 anys o 21, dels anys 70, els costava entrar aquí ja.
Hi havia un tema de classe social, també, aquí.
De classe social, claríssim, i de coneixement de relació. És a dir, l'escola mallorquina ens valen voler fer creure, en un moment determinat, suposo que per un intent de salvar el que és la cultura. Me'n van voler fer creure que eren gent que havia viscut dins una torre d'ivori, que separada de tot, que eren poetes, que no sabien res del món, etc etc, que és un desbarat. És a dir, no hi ha generació literària més poetitzada que és l'escola mallorquina. És absolutament poetitzada. El que passa és que no mos agrada, això és una altra cosa. Bé, i clar, però teníem aquesta impressió, saps, de persones que vivien dins una bombolla de sabó, que estaven fora del món, i clar, la nostra realitat del món o era parlar del món turístic, del canvi que ja s'estava produint brutal, o de la guerra civil, que havia produït també un canvi brutal en les relacions.
Sempre m'ha cridat l'atenció de la vostra generació, és que teníeu, probablement estilísticament i per preocupacions humanes, més a veure amb gent com Llorenç Villalonga, tot i que ideològicament hi pogués haver un autèntic abisme, que no pas amb aquesta generació de l'escola mallorquina.
Sí. Jo, en aquest cas, no. És a dir, jo amb Villalonga no hi vaig... No hi vaig tenir relació, admiro la seva obra, evidentment, però, per exemple, com t'he dit, aquestes petites rebel·lies, a vegades absurdes, sempre em vaig negar en el que coneixen avis de tot el que seva. És un desbarat. i m'he demanat i hagués après molt d'ell. Però mai vaig voler anar a visitar Villalonga. Sempre em vaig mantenir al marge de mi. Ara sí, a la meva generació no sol va influir Villalonga, sinó que a molt de punts, sobretot de la novel·lística, de la majoria de novel·listes de la meva generació, trobaràs, si ho mires, i segur que l'has mirat, trobaràs referent dels personatges d'en Villalonga. És a dir, senyores d'una certa categoria social, que juguen escarranes, saps? Això ho trobarem també en Villalonga, i ho trobarem en Miquel Villalonga, fins i tot. És a dir, que, per tant, Villalonga sí que va ser un referent claríssim i un element totalment oposat a el que significava l'escola meva pequena.
Amb Llorenç Villalonga, o sense Llorenç Villalonga, el nostre Llorenç, Llorenç Capellà, va anar trobant el seu camí, tant en la vessant literària com en la manera de guanyar-se el pa. Primer com a empleat de banca i després com a articulista, passant per gairebé tots els mitjans locals.
Sí, jo no sé com vaig trobar el meu camí, i encara mir endarrere, però si està com el petit polset que tira grans de blat i no trobes gran de blat, com que m'ha pres a dir que molts de moments perdes el meu punt de vista de bon estat i de bon vent. Jo com vaig trobar el meu camí? El camí professional vaig entrar a un banc, a Banca Marc. Si t'he de dir la veritat, que no em parlin malament de la banca, perquè encara no puc comprendre com me van mantenir, no sol me van mantenir, sinó que me van tractar amb un respecte i amb una estimació incomprensible que jo no me mereixia. És a dir, no vaig fer feina mai de banca. És a dir, inicialment, els primers anys, feia traginador de carpetes, això, Fuerzas Eléctricas del Noroeste, Fetsa, etcètera, això, que s'anaven d'aquí a Madrid o a Barcelona, però jo omplia camions amb aquestes coses voluntàriament. Havia fet oposicions, però jo volia fer això. No volia estar assegut a una oficina, ja no sabia res d'oficines. Però m'haguessin pogut treure de fora i ja no me tragueren. I després, quan vaig començar a publicar, me tractaren amb una afabilitat. Mai vaig fer feina d'empleat de banca i bé, fins que vaig decidir arribar a un acord per anar-me'n i continuar escrivint. Sí, escrivint sempre m'he guanyat. Vull dir que quan estava a un banc també guanyava la vida escrivint. Tenia dos sous, això se diu, la veritat. Escrivia 4 articles setmanals, una entrevista setmanal, duia una activitat literària total i absoluta, perquè si hagués hagut de triar amb un o l'altre, clar, per vocació, hagués deixat aquest ofici que tenia i hagués continuat, hagués augmentat els treballs periodístics, la veritat que vaig fer. Me va agradar molt fer periodisme, i que em perdoni els periodistes perquè ja no som periodista, però me va servir molt perquè de cada persona entrevistada era una lliçó, un autèntic lliçó. Mira, aquí va la retratada d'en Jim Oliver, d'Estrellita de Palma. De persones, ja no estic parlant de persones que diríem importants, sinó aquestes persones que veien del món de l'esport, del món de l'espectacle, tenien una capacitat de vida i de veure les coses també que per un novel·lista tocava pagar-los i preu d'or, les lliçons que m'adonaven cada vegada.
T'aportaven coses.
Moltes, moltes, moltíssimes. Una visió del món, una visió de la seva aventura personal, tot. És a dir, si vol te contar, és que l'he contat mil vegades, però és una anècdota que em va impactar molt, de Jim Oliver. En Jim Oliver era un home d'una força brutal i per intel·ligència va deixar la botxa i va passar a la lluita lliure. Però la lluita lliure me va dir no perdràs cap. I la botxa el podia fer perdre un altre i m'ho podien fer perdre a mi. No, era una persona intel·ligent. Bé, en Jim Oliver em contava que els seus començaments, no sé si era el dimarts, crec que era, hi havia combats a un quadrilàter d'haver ser vingudes, és igual. I ell tenia cada dimarts combat. Diu, si guanyava a la sortida, m'anava corrents a la porta de Sant Antoni i me comprava un moniato torrat i sopava. Diu, i si no guanyava, no hi havia moniato. Aquestes escenes no te les conta un intel·lectual de camilla, de taula camilla. Les te conta una persona que serà escarrer. I això, per mi, és impagable, aquest fest. Estreita de Palma, si te contàs com veiava que son pare de dues pels cafès de poble als anys 40 o principis dels 50, li posaven dues taules i una boina de son pare damunt la taula, i se posava a veiar flamenc que hi ha, i els quatre gats i els quatre vells que quedaven als 11 de vespre tiraven una passeta, cosa d'aquestes, un pare i vol agafaven la bicicleta i tornaven cap a Palma. Són coses terribles, però meravelloses, que te dius, el món no és com jo el veig des de la meva cadira. El món és com és i és molt més ampli i a vegades més difícil i a vegades més divertit.
Sempre dic que el periodisme te permet entrar dins realitats i viure experiències que mai podries
tenir.
Concebir si no fossis periodista.
Mai podries tenir, sí, sí. I això també m'ha trobat en les entrevistes normals. Me'n recordo de lloctinent de la Lute, una cosa increïble que em contava les tortures de la Guàrdia Civil i com ells actuaven, no tenia cap problema en matar. Però també després les entrevistes que vaig tenir possibilitat de fer de la Guerra Civil, tant d'un costat com de l'altre, hi havia personatges que m'impactaren molt, no ja en el sentit moral que estigués a favor o en contra, sinó que deies, és una persona i me conta un món que jo no coneixia. Ara mateix penso en Joan Crespí, un ex-capellà de Falange, que el vaig conèixer a Barcelona. Bé, aquest home, llavors els falangistes volien condemnar a mort perquè el s'havia traït, va voler assassinar el Marquès de Sáenz, ell. Bé, jo la idea que tenia d'ell quan estava parlant era que era les persones més dolentes que he conegut mai, és a dir, en sa mirada, en tot això. En canvi, cap a mi era obsequiós, és a dir, el fet que un d'una altra idea al cap de 30 anys anés a casa seva i li volgués parlar se me va obrir totalment, no sol de contar-me coses, sinó de bé, que me volia seure a la taula i volia que menjés amb ell i tot això, però llavors, al costat d'això, deies, però és que realment, pel seu pensament, no pel que ja ha fet, tot poden fer mil coses, sinó pel seu pensament, era la maldat. Bé, tot aquests blancs oscurs són importantíssims per formar-te, per ajudar-te a viure.
Has conrat... Bé, no sé si te queda cap estil literari per contra, perquè has fet periodisme, has fet teatre,
sí,
has fet poesia, has fet assaig,
sí.
Has fet novel·la...
Ets un home de lletres. Jo a vegades me dic un temps d'ets escriptor, ja que no sóc gaire cosa, però d'ets escriptor perquè puc llegir llibres. En el temps, gairebé ni m'atreveixo a dir-ho. Jo crec que som, com te diria, un caçador furtiu de paraules i d'històries. Si m'hagués de definir, diria això, un caçador furtiu de paraules i d'històries.
En què estàs ara mateix?
Fent novel·la.
Fent novel·la.
Fent novel·la, que esperen dos mesos o tres a tenir-la acabada. Després, Déu dirà. És a dir, la vitalitat, he tingut problemes, t'he dit, en privat he tingut un cert problema físic, però que estic superant, i la realitat és que té molta vitalitat i me considero part del món. És a dir, mentre sigui d'aquest món, som d'aquest món. No claudic, no renuncio a continuar viu, opinant i aportant, si puc aportar qualque cosa. Això ho dic sense... en la molèstia més gran del món. És a dir, aportar una taronja. I moltes gràcies.
I
Llorenç Capellà continua vivint en el barri on va instal·lar-se amb els seus pares quan varen deixar Montuïri, un barri que sempre ha tingut un tarannà especial, com és el Terreno. La seva casa actual, de fet, no està molt lluny d'allà on va viure amb els seus pares.
Aquesta casa està al carrer de la Salut i ells vengueren al carrer de Sede de Tinent Molet i actualment s'hi diu Robert Grace, que és el carrer paral·lel a aquesta. Aquesta casa la vam adquirir nosaltres a final dels anys 70. Ha canviat moltíssim i ja et dic... Primer hi va haver aquesta llau terrible d'ambició que va destrossar la pobra gent. I dic pobra gent perquè va ser d'una agressivitat terrible esbocar la meitat de barri. Després s'ha anat degradant de mica en mica. La plaça Gomila se va deixar caure en la democràcia, curiosament. Abans, dels anys del franquisme, la plaça Gomila havia recuperat la vitalitat, l'esplendor i el lloc de reunió artística, cultural i política de la preguerra, una altra vegada. Però a partir dels anys 79-80 va començar a decaure i ningú va tenir sensibilitat de veure que la plaça Gomila era el cor d'aquesta barriada. Aquesta barriada, jo encara he conegut personatges interessantíssims, aquesta mescla d'artistes, escriptors, obrers. Aquí hi havia, no ho sé, jo que he conegut des de Enrich Mier, el pintor, que era extraordinari, però aquest ja va ser, clar, als anys 70. A més anterior, mira, aquí davant, aquest jardí que confronta el meu, hi vivia, bé, un pintor important d'aquells moments, i el seu gènere era un geòleg italià que havia estat espia de Mussolini. I també abans havia estat espia espanyol de la Guerra del Rif. Contrament, per aquí te trobes persones no ja conegudes, que dius, i qui és, Santal? I vols dir, ai, que no sap qui és, Santal. Santal era això, era un espia, era un pintor, era un escriptor, era un ballerí... Totes aquestes històries que feren molt atractiu aquest barri, que encara ves tot això, però que ja et dic, no el saben entendre. Entre altres coses, perquè potser la gràcia d'aquestes zones és visibilitzar d'en fora, des d'espoda. És a dir, evitar que se destruesquin cases, evitar que se destruesquin carrers, etcètera, etcètera. Però no voler intervenir directament en sa vida d'aquella barriada. Sa vida l'ha de fer sa gent. I actualment, per exemple, veig en sa plaça Gomila que s'intenta recrear el que és sa plaça Gomila, l'has de conèixer. Deixa que sa gent la faci. Deixa que sa gent la faci. No serà com s'aquella, però, d'una manera o l'altra, se pot reproduir. Ara, si dius, mira, com que volen reproduir se passa a Gomila, que t'insisteix que escola tot això, cridarem quatre arquitectes importants, farem quatre cases. No, no basta això. La gent l'ha d'assumir com a seva. Això és importantíssim.
I fins aquí el programa d'avui. Moltíssimes gràcies a Llorenç Capellà pel seu temps i amabilitat. Sempre estem cercant personatges interessants, així que si teniu alguna idea o suggeriment ens podeu escriure a aire@ivetresradio.com, aire@ivetresradio.com. Podeu accedir a tot el nostre arxiu i vos podeu subscriure al nostre podcast a qualsevol de les plataformes disponibles i a ivetres.rg/carta. La música que fan servir és de Joshua Abrams, Natural Information Society, Serum, Marissa Anderson amb Jim White, Oren Ambarchi amb Johan Berfling i Andreas Berlin i Charles Rumbach. Bàrbara Ferrer a la producció executiva. Vos ha parlat Joan Cabot. Gràcies per ser a l'altre costat i fins la setmana que ve.